les filles i un fill petit. Això era una viuda que tenia tres fills, en Joan, en Jaume i en Bernat. Estaven més pobres que un ropit magre i petit. Només tenien una figuera que ratllada, això sí, de figues, i vos assegur que se n'atipaven bé perquè no podien girar o barram a altra banda. O major s'arribà a cansar d'engolir figues i s'atreu aquesta. Me'n vaig a dur un paner de figues en el rei, a veure si me farà qualque cosa que ho pac. Demanai, diu sa mare, i ara no veus que el rei en té de figues, més que no en vol. Si t'hi entregues en la panera ple, o criar no te deixaran passar. Això si no t'abrevien amb una verga de bou. Ja, diu en Joan, no creieu tal cosa, sobretot jo vull provar i arriscar l'aventura. I què me'n direu? I en Joan agafa un paneret, l'hom de figues que feien menjera de crivellades que eren i cap aquí al rei manca gent. Camina, caminaràs i cap enllà te faràs, topa una veieta, peu rossec, i que ja anaven los morros per terra. En Joan no les cometé, ni li va dir alabat sia Déu, però ja les cometé la jaeta dient, escolta, estimat, i així mateix podries escometre la gent. Veiem, i qui dus dins aquest paner? Merda, diu en Joan, més de mig cremat. I de merda tindràs, diu la jaeta. En Joan, si jo seu que a mi ben atacar cap aquí al rei. A la fi arriba, s'hi presenta i li diu, senyor rei, vet aquí això que li duc. I què és això? Diu el rei. Unes quantes figues que valen ulls per mirar, diu en Joan. De canta ell les fues de la figuera amb què duia tapat el paner, el rei s'ho mira i en lloc de ses figues, el paner va ser ple d'allò qui put. I llavors podia una cosa de no dir. A en Joan, el paner li va caure de les mans i ell també caigué de l'esglai. Si el rei fos estat gent maleït, en Joan seria passat per lloc estret, però com era un bon pitot de tot deixar en Joan en banda i anaren a criar, l'aixequen i en bones paraules li digueren que se n'anàs més que de pressa, si no hi volia ser de més, perquè allò no eren presents de fer a tot un rei. En Joan se'n tornà a casa seva, a l'is i a la baixa, i si té sort de topar que el dimoni de Jael les budellava amb una potada. Com arribar a casa seva, digué que el rei justament no n'era gaire afectat de figues i que la cosa li havia dit malament. Descat d'una temporada, el germà segon al seu cap i diu, «Ara hi vull anar jo a d'un paner de figues en el rei. Veiem si n'és tan poc afectat, com diu en Joan. No hi vagis, deia sa mare. No sé com veus que el rei no n'ha de fer cas d'un paner de figues. Allà no n'ets segur que en té més que no en vol. Jo ho vull provar», diu en Jaume. «I què me'n direu?» I agafa un paner, l'un de figues de la figuera, i tria les millors, les que feien més bona vista. Les tapa amb unes quantes de fulles i ja li han velat cap aquí al rei. Camina, caminaràs i cap enllà te faràs. Topa una jaeta que anava peu rossa, i en les morres per terra. Tan sols no la sa mirà ni li digué alabat sia Déu. Però ja les cometé la jaeta que li diu, «Cap on diram? Tan entonats! Així mateix podries escometre la gent. Veiem, i què hi dus dins aquest paner?» «Merda!» diu en Joan, en Jaume, més de mig cremat. «I de merda tindràs?» diu la jaia. En Jaume seguiu seu camí ben a canalar cap aquí al rei. I arriba i s'hi presenta i diu, «Senyor rei, vet aquí això que li duc». «I què és això?» digui el rei. «Unes quantes de filles que valen ulls per mirar», diu en Jaume. A la mateixa seguida de canta les fulles en què duia tapat el paner, el rei s'ho mira i en lloc de ser ple de filles, el paner fou ple d'allò qui put. I podia tant que no hi havia qui ho pogués aguantar. En Jaume, el paner li cau de l'hermant de l'esglai i ell també peia de copes perdent el món de vista. Si el rei fos estat maleït, en Jaume seria passat per lloc estret, però com era un bon pitot de tot, deixar en Jaume en banda i anaren a criar, l'aixequen i amb bones paraules li digueren que se n'anàs més que de pressa, si no hi volia ser de més, perquè tampoc allò no eren presents de fer a tot un rei. En Jaume se'n torna que ser valís i a la baixa, i si té sort de topar aquella jaia amb una cossa l'hauria esmocada, segur com estava que era ella qui li havia fet estornar les filles allò qui put, esposant-lo a que el rei li fes tomar el cap i el coll. Arriba que seva i digué que passava de ver que el rei no era afectat de filles i que la cosa li havia dit tort. Passen unes quantes setmanes i el fill petit alça el cap i diu a sa mare: «Mo mare, m'havia passat per l'escudeller d'anar d'un paner de figues en el rei, però mirau, si vos ha de saber greu, no hi vaig». Quan sa mare sentia aquelles paraules tan agudes, s'exclamà: «Fill meu, per lo bé que has parlat, si el teu cor te diu que hi vagis, vés-hi, i serà lo que Déu voldrà». Aquí, en Bernat, omple un paner de figues de la figuera, i ja ho crec que tria les millors, les tapa amb fulles ben grosses i ja li ha copat cap aquí al rei. «Camina, caminaràs, i cap enllà te faràs». Topa aquella mateixa jaia que anava peu rossec i en les morros per terra, i ja l'escomet dient: «Alabat sia Déu, germaneta!» «Alabam-lo per sempre, jovenet», diu ella. «Oh, que m'agrades, i que m'agrades, perquè fas que has de jaies com jo. Veiem, i què hi dus dins aquest paner tan ben tapat de fulles de figuera?» «Què hi duc?» diu en Bernat. «Figues, i si en voleu, digueu-ho». «No importa tampoc», diu la jaieta. «T'ho pressí com si me'n donaves». «No, les heu de tastar», diu en Bernat. I alça les fulles del paner i dona un quern de figues a la jaia. Anava donant-hi més, però la jaieta ja no en volgué pus i diu: «Bernadet, per lo bé que m'has respost de que duies figues, mira quina hora t'ho dic. Bones figues tendràs». En Bernat se despedeix de la jaieta i d'allà cap aquí al rei, i arriba, s'hi presenta i li diu: «Senyor rei, sempre he sentit dir que el rei s'alegra d'una flor que li duguin. Nosaltres tenim una figuera que té unes figues que pos macions que ni vossa real majestat ni el papa en mengen de millors. I he dit, ara em vull dur un paneret en el rei». El rei, recordant d'ho pas de que els altres dos que acabà tan malament, diu: «Veiem, què tal són aquestes figues?» En Bernat, de que han de les fulles, i el rei va veure aquelles figues tan grosses, tan fresques, tan crivellades, amb aquella loreta tan bona que deixaven anar, que feien mengera, i en romangué tan agradat, que crida un reboster i un majordom i les diu: «Tu, reboster, pren aquest paner i ves-lo a buidar dins un rebost, i tu, majordom, dona 300 lliures en aquest jove per la finesa que m'ha feta». En reboster feu lo que el rei li havia manat, i torna el paner buit en Bernat, i un majordom li posa dins les mans les 300 lliures, i botant d'alegria i no que venti de lleubança se'n torna a casa seva. I sa mare, quan ho veu, tota gojosa i alegre, s'asseu, els seus dos germans amb una enveja que les rovellava i les alçava en pes. Desquiat d'ho tens, el rei cau viu d'on que ara jove i pensa de tornar-se a casar. Li acusen que a les costes de mig de mà hi ha una princesa la cosa més guerrida i purificada que no era de dir. Pensa qui pensa, el rei, qui hi enviaria a cercar tal princesa, no hi havia ningú que s'atensàs a anar-hi per por de la por, perquè era a les costes de mig de mà. A la fi, el rei se'n recordà d'en Bernadet de les filles i l'envia a demanar. En Bernat s'hi entreia ben peus alts i diu: «Senyor rei, vet-me aquí a son manar, en coses que siguin bones, pot manar feines». «Ara mateix t'ho diré», diu el rei, «que vull de tu. Pren un cavall i un majordom te donarà un bossot de dobbers, i m'has de manar la princesa de les costes desmig desmà, que m'he de casar amb ella». En Bernat, quan sent aquelles comandacions, se posa trist i trist. Surt un poc a la carrera de davant que el rei, i què me'n direu? I a fin aquella mateixa jaieta que havia topada quan duia les figues en el rei, s'hi acosta i li diu: «Bon dia i bon any que Déu mos do, germaneta». «Altre bon dia, jovenet», diu la jaieta. «I què tens que te veig tan mostí?» «Què he de tenir?», diu en Bernat. «Que ara el rei m'envia a cercar la princesa de les costes de mig del mar i no sé ni on mos cau en aquestes costes, ni com ho he de fer per poder-hi arribar, ni com he de vetar la princesa, ni com la m'he de manar al rei». «D'això estàs embarassat», diu la jaieta. «Que no trobau que basta?», diu en Bernat. «Que, home, si tu me creus, en sortiràs de bon nom». «Digueu coses, idò», diu en Bernat. «Tot quan me fet direu, faré». «Idò, mira», diu la jaieta. «El majordom te donarà un bossot de diners. Tu el prens i el t'amagues. Llavors te presentaran un cavall, però tu has de dir: aquest cavall no me serveix. Vull que val que va amb les egos del rei. Te donaran tal que val i cap a la mà. Quan ets a la vorera, trobes un peix fora de l'aigua. Li tires i amb això li donaràs vida. Aquell peix se n'anirà mar endins. Tu fas entrar el cavall dins l'aigua i d'allà darrere el peix i no tinguis por de fer-te endins. Quan ja no descobrireu terra enlloc més que cel i aigua, destriaràs unes costes. Allò són les costes del mig del mar. Allà hi ha la princesa que el rei vol perquè exercí. Amb això la geeta s'espitxa peu rossa, qui en los morros panterra, despedint-se d'en Bernat, i en Bernat d'ella donant-li mil gràcies de tot el que li havia dit i se'n torna aquí al rei esperant que arribàs l'endemà de matí, que era el dia assenyallat per partir cap a les costes d'en mig del mar. I deu de pensar i creure i pensar, que en Bernat l'endemà de matí a punta d'alba s'aixeca i en nom del pare i del fill i de l'esperit sant, amén, s'assenya, diu el pare nostres i de més devocions que tenia de costum, s'abasteix, surt de fora a veure quin temps se presentava, un majordom el crida i li dona un bossot de diners i ell el s'amaia. Li presenten un cavall ben abrinat dels estables del rei, però en Bernat diu «Que cavall no me serveix, es queda amb estar, és aquell que va amb les egos del rei». Com el rei havia comanat que tot quan demanàs en Bernat li donassin, van amenar-li el cavall que anava en les egos del rei. Li posen una sella i una brilla, l'entrenen en en Bernat, que amb un bot s'hi aixanca damunt, afiqui el peu dins els estreps, amb ver i esclafita l'animal que a partir més que de pressa amb un trop ben alt, anant-se'n com un llampec. Corre qui corre aquell bo de cavall, no s'atura fins que és a la vorera del mar. En Bernat afina damunt l'arena un peix ben gros que un cot de mal havia tirat allà i l'ona reculà tot d'una i el pobre peix no tingué aigua per nedar i romangué allà fent-ho botagot. Aquí en Bernat bota d'un cavall i empeny el peix cap a l'aigua fins que li feu arribar. El peix ja ho crec, pren per endins i de d'allà i en Bernat se torna a xinquear dalt d'un cavall i ja li dona per dins mà darrere el peix i el peix neda qui neda per endins i el cavall amb en Bernat damunt tala darrere el peix. I què me'n direu? I quan en Bernat girant-se darrere ja no destriava la terra, mirant cap en van destria l'entrellu com una taca blavosa amb la via que feia en peix i cavall d'allà al punt se va veure que era terra. Eren les costes del mig de mar. Al punt foren a penyes. Aquell peix descompareix. En Bernat dona un cavall cap a unes penyes baixes i planeres. El cavall tot generós les pren i ja foren a terra. En Bernat escampa la vista a veure si guipava en lloc casal o castell. I en colombra un dalt la cucuia més alta de totes aquelles costes. I què fa en Bernat? Se troba una fredina guerrida i elanxona com mai n'havia vista d'altra. En Bernat ja ho crec que atura el cavall per contemplar que era meravella de fredineta que apareixia talment un àngel en carn humana. Amb això, la fredineta alça el cap i guipa en Bernat i el cavall. «Déu la guard, la gentil fredineta!» diu en Bernat. «Déu la guard, lo galant cavaller!» respon aquella pitxorina. «No en diríeu», diu en Bernat, «per amor de Déu, per amor de sa mare, on trobaria la senyora princesa d'aquestes costes des mig de mà?» «Per ella m'atén, galant cavaller», diu la ravallera, «què volíeu de mi?» «Què he de voler, senyora altesa, poder-la servir en qualsevol cosa que sia bo?» I encara no hi ha dit això quan bota du cavall s'agenolla en terra i diu: «Senyora altesa, no m'aixecaré d'en terra que la senyora altesa no pugi en aquest cavall». «Però per anar cap a què nostre», diu ella. «Anirem allà on voldrà la senyora altesa», diu ell. «Però també hi ha de pujar l'Oguelan cavaller», diu ella. «Hi ha lloc per tots dos». «I què me'n direu?» I la senyora princesa puja les anques d'aquell cavall i en Bernat davant i en lloc de prendre cap a un casal de la princesa, en Bernat gira el cavall cap a aquelles penyes baixes i planeres i de damunt aquell cavall pella llongo d'immà i per endins com un estel. I la senyora princesa, que no s'aturava de dir: «Cavaller, què heu fet? On m'aduis? Això és manera d'enganar una pobra fredineta? Torneu-me a terra, per amor de Déu!» «Senyora altesa», deia en Bernat, «no vagi a creure que la dugui cap banda dolenta. Li dic per cosa certa que no se'n penedirà». Amb aquelles raons, el cavall se n'anava com un coet i al punt ja foren a l'entrellu que quasi no destriaven les costes d'en mig del mar. Amb això la princesa S'atreu un anell que duia i el tira dins mà, i l'anell per endins i ja no el veren pus. I què me'n direu? I amb una exhalació, aquell dianxa de cavall ja l'ostengué a l'altra vorera. Al punta hi foren, i com en Bernat hagué presentat a la senyora princesa de les costes des mig de mà en el rei i tota la cor que sortia a rebre-la romangueren tots estafarillats, davant aquella meravella de guerridesa i alenxonia. Mai havien vist que dona tan redepolida. El rei mana la princesa dins la cambra millor de palau. Li posa les seves ordres 7 criats i 7 criades que no havien de fer més que servir-la i ja ho crec que hi estava ben servida i regozitjada. De cap de 7 dies el rei diu a la senyora princesa: «Si no te deia per què t'han fet aquest pas de dur-te aquí, no ho sabries. Un motiu que vaig caure viuda i havia pensat de casar-me amb tu». «Jo», diu la princesa, «casar-me? Així, això així? No, jo no em casaré que no em dugueu l'anell que vaig tirar dins mà. Quan venim cap aquí vaig perdre de vista les meves costes del mig de mà». «I sense tal anell», diu el rei, «no mos poden casar?» «Per què vent del món?», diu ella. El rei aquí romangué boca closa, pensa qui pensa com s'enderferia d'aquell tronfos. Al cap i a la fi, s'apega un grandiós toc en mig d'un front i diu: «Ja sé què faré, cridaré en Bernat de les Figues i li diré, així com m'has sabut dur la princesa, aniràs a dur-li l'anell». Crida 4 criats i l'or diu: «De pressa, cap en Bernat de les Figues a manar-lo, que li ha de comanar una feina». Quan el té davant li diu: «Bernat, si no t'he dit perquè t'he enviat a demanar, no ho sabràs. Sí que endevina, vossa real majestat», diu en Bernat. «Bé, em diguen coses». «Ja ho diré ja. Idò, has d'anar a cercar l'anell que la princesa tira a mig de mà quan la duies cap aquí». «Però, senyor rei», diu en Bernat, «i quin possible és arribar a tal anell? No m'empai de raó», diu el rei. «Te dic això i això has de fer». En Bernat, tot apurat, heu de creure i pensar, i pensar i creure, que topa aquella jaieta una altra vegada. I li diu: «Hola, Bernat», diu la jaia, «com te va? Que has tingut res de nou? Perquè te trob trastornat». «I tant com hem estat trastornat», diu el pobre Bernat. «Figureu-vos, que he d'anar a cercar l'anell que està en mig d'armà i no sé com fer-ho». «Ai», diu la jaia, «per això no t'has de regirar. Jo ara te diré el que has de fer». «Te'n vas a la vorera de mà, allà mateix on trobares aquell peix fora de l'aigua, afiques la mà dins la mà, pega't siulo i apunta com pareixerà aquell mateix peix que durà l'anell a la boca». Quan en Bernat va sentir allò, ja s'hi espitxa cap a la vorera de mà. Fica la mà dins l'aigua i apunta com pareix el peix que li duia a la boca aquell anell. En Bernat agafa l'anell i s'espitxa cap al castell. El rei li dona a la princesa l'anell i li diu: «Idò, ara ja mos poden casar». «Encara és una mica de jo», diu ella, «per jo casar-me, primer aquell jovenet que me va dur aquí s'ha de tirar dins un font de calç que faci 8 dies que cremi». «Però vaja, quina és aquesta?», s'exclama el rei. «I com en sortirà en Bernat de ses Figues de dins aquest font?». El rei el crida i li diu: «La senyora princesa, bo que perquè és hermós, que tu t'has de tirar dins un font de calç que faci 8 dies que cremi. Així que no te queda més remei que tirar-t'hi». Però pensar quin esglai no degué prendre, pobre Bernat. Altra vegada, pensa qui pensa, es troba la jaieta, que altra vegada li digué: «Per això estàs tan apurat, i que troba que no hi ha motiu», di ell. «Jo t'explicaré el que has de fer», diu la jaieta. «Te dic que pota-se i foris. Escolta, un dia que farà 8, que t'hauràs de tirar dins un font de calç, demanes un cavall que va amb les egos del rei, t'hi poses damunt i li fas donar parades fins que tingui 2 dits de sabonera per tot el cos. T'embatumes en aquella sabonera i quan te tiris dins un font de calç, aquest t'escopirà de fora sense ni una cremallonada ni una bòfia». En Bernat així ho fa. Un dia que fa 8, pren en foc en un fond de calç, El rei comana que donin en Bernat tot quan demani, demano que val que anava amb les egos del rei, li entreien, li dona parades fins que tingué dos dits de sabonera per tota la còrpora, se'n salga d'aquella sabonera tot el cos, se'n va davant el forn i s'hi tira de cap. I què me'n direu? I la grandiosa flamarada del forn d'aquells escopia en Bernat de fora, sense cap cremallonada ni bòfeia de res. La gent que tenia esment en el fons romangueren en l'osquevei dret davant aquell pas tan meravellós. Corren a contar-ho al rei, que n'estigué ben content de que en Bernat no hagués tingut res de nou. Se'n va la princesa i li diu, ara sí que mos poden casar? No encara, diu la princesa, per jo casar-me, tu t'has de tirar també dins un fons d'aquells mateix que s'hi ha tirat en Bernat. Quan el rei sentia aquelles comandacions, se posà fet un nero. Però arribar a veure que la princesa de costes de mig de mà era tan forta de morro que no hi havia qui la torcés. I què fa el rei? Crida en Bernat i li demana com ho ha fet per no cremar-se dins aquell font de cans. En Bernat li conta que ha donat parades en un cavall fins que ha tingut dos dits de sabonera per tot el cos, que s'ha ensalgat amb aquella sabonera i que així no s'ha cremat gent ni mica. El rei no en talla més. Com han un criat, que doni parades en el cavall millor que tenia i que no anava mai amb les egos, i que el fes córrer fins que tindria dos dits de sabonera per tot el cos. El criat ho fa així. I com el cavall va ser tot blanc de sabonera, el rei se'n salga d'aquella sabonera tota la còrpora i patapum, se tira de cap dins el fons de cals. Però la grandiosa flamarada, lluny d'escopir-lo, l'embolica tan fort que romangué consumit a l'at. Quan la princesa de les costes de mig de mà ho sabé, cridà en Bernat i li diu «Ara me puc casar, i no me vull casar amb altre que no sigui en tu». Tota la cort trobaren que havia pensat bé i que en Bernat s'havia guanyat a tal princesa i la corona del rei mort. I què me'n direu? I la princesa de les costes de mig de mà se casà amb en Bernat de les Figues i foren reis d'aquell reinat i de les costes de mig de mà. I visqueren anys i més anys en pau i concòrdia, ells amb ells i en tothom. I si no som morts, som vius, i si no som vius, som morts, i al cel mos vegem, tot plegats. Amén.